Passi, si us plau. Prengui lloc. Té alguna cosa a dir? Ara és el moment. Està al fil directe. Els dimecres, la gent de la política de casa nostra ve a partir de la una per parlar del territori, de l'actualitat, del que t'interessa saber, perquè tu també preguntes.
Fil directe.
Cada dimecres, a la una del migdia, a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre, Cadena 7.
Toca obrir com cada dimecres a la recta final del nostre programa, el fil directe, avui per parlar de l'actualitat de Móra d'Ebre, de la capital de la Ribera d'Ebre. Molts temes sobre la taula per anar tancant aquest any 2018 i ens acompanya l'alcalde, el senyor Joan Pinyol. Benvingut a la ràdio.
Molt bones, gràcies per convidar-me una vegada més.
Què tal, com afrontem la recta final ja de l'any? Li queden bé, els dies comptats ja, senyor Pinyol?
Bé, sí, la veritat és que sí, queden molts pocs dies d'aquest any i els enfoquem doncs en ganes de que arribin aquests dies de festa, aquests dies en els quals també pots relaxar-te un pèl, disfrutar més potser de la família, d'allò que no disfrutes habitualment, no?
Anàvem a tancar l'any, que teníem aquesta incertesa, no?, preocupats per l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i la setmana passada coneixíem aquest anunci que feia l'ICS, que finalment doncs gestionarà l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre a partir de l'any vinent amb la creació d'aquesta nova societat pública, que estarà gestionada, diuen, des del mateix territori. També anunciaven que es quedaven en aquest cas la gestió de l'Hospital Sant Joan de Reus, un anunci que feia el director del CatSalut, l'Albert Comella, la setmana passada. Ja vam parlar amb vostè, però ens agradaria comentar-ho més extensament al fil directe. Són notícies importants per tancar el 2018.
Bueno, la veritat és que sí, és una notícia important, perquè penso que hem estat batallant molt de temps en aquest tema de l'hospital, la pesa que ara com a bolets surtin doncs, gent que s'atribueix medalles que no li pertoquen, doncs tot i així, la veritat és que des de l'Ajuntament hem estat treballant de manera intensa i de manera important en aquest tema. Ho hem fet també el comitè d'empresa, ho ha fet tot un seguit de gent, inclús gent de fora de Móra d'Ebre, i jo he de reconèixer la implicació també que han tingut doncs, alcaldes de cap de comarca, altres alcaldes d'altres municipis, els propis consells comarcals. Per tant, jo penso que s'ha fet una feina, jo diria, interessant. Ara bé, no acabava de fructificar, i la setmana passada, doncs, la veritat és que em va trucar el director del Servei Català de Salut dient-me que estaria a Reus i que després volia pujar a Móra per a parlar amb mi i explicar-me una mica què és el que havien resolt fer. I en aquest sentit, doncs, la veritat és que jo el que he de dir, i ho dic sempre des de la màxima prudència, a mi la música en Bardà, el so de la música en Bardà, la veritat és que el que em va explicar em complau. Penso que arriba potser massa tard. Jo crec que això, per arribar on hem arribat, hi podíem haver arribat tranquil·lament fa un any, perquè això ho hem dit de manera reiterada. Passa que hi ha gent que ara descobreix això de la gestió 100% pública, que no ho acabo d'entendre, no? Quan sento aquesta gent que surten dient, oh, per fi, l'Hospital de Móra serà 100% públic. No, escolti'm, l'Hospital de Móra sempre ha sigut 100% públic. L'Ajuntament de Reus és públic. I l'empresa que depenia de l'Ajuntament de Reus era 100% pública. Però bé, hi ha una barreja de conceptes que ja crec que hi ha gent que no entén i que això a vegades dol una mica, no?, sentir els comentaris. Però bé, l'important és que penso que en aquest sentit ho tenim encarat, tenim d'alguna manera les coses per la via que han d'anar, i penso que el principal missatge que vull llançar és de tranquil·litat. Jo crec que la gent ha d'estar tranquil·la. Ha d'estar tranquil·la perquè l'Hospital de Móra, jo penso que ha agafat una línia, un encarament que va per bon camí, que tindrem la gestió que hem reclamat des del territori. Jo el que penso que també és molt important és que per fi han entès aquesta diguem, identitat pròpia que reclamàvem des de Móra d'Ebre. És a dir, no volem estar barrejats en la gestió de l'hospital amb altres hospitals. Volem que els 20 o 24 milions d'euros que gestiona l'Hospital de Móra siguin per Móra. I això ha de ser d'aquesta manera, per evitar en un futur que passin coses com les que hem viscut i com les que viurem, vaja, no? En definitiva, aquesta pròpia setmana jo crec que a darrers de setmana hi ha un Consell d'Administració de Gecosa i després de Sant Joan, i penso que la resta de diners que queden en aquell fons desapareixeran sense cap mena de dubte per pagar la funció o la possibilitat de dissolució de l'Hospital Sant Joan de Reus. Però insistixo, això no ens ha de preocupar, és un tema que jo crec que està superat. És lamentable, clar que ho és, lògicament, són uns diners que pertanyien a Móra, però això no ens ha de preocupar. El que ens ha de preocupar és fet de que efectivament dins aquest 2019 hem de tenir aquesta empresa que gestioni l'Hospital de Móra en funcionament, se digui Gecosa, se digui Cal Salut Terres de l'Ebre, se digui com s'hagi dit, el nom més indiferent, pot ser una empresa autònoma completament que gestioni l'Hospital de Móra. I en paral·lel jo entenc, i aquest és el compromís que li vaig demanar al director del Servei Català de la Salut que assolís i va assolir, que doncs, hi hagués gestos des del punt de vista de la inversió en aquest 2019, però no a finals del 2019. Jo penso que els gestos han de ser ja. Mm-hmm. Perquè hi ha coses que premien. I com que hi ha coses que premien, la veritat és que en aquest sentit doncs, vaig apretar reclamant doncs, que tot aquest conjunt d'inversions es duguin a terme quan abans millor. Tot i ser conscient de que a la millor 2,3 milions d'euros amb el context en el qual estem situats ara pugui ser complex. Per tant, doncs, parametrisem com i de quina manera venen aquests 2,3 milions d'euros, però parametrisem-ho, diem com vindran. ¿Vale?
Quan,
expliquem
no?
a la gent quan i com, mm-hmm. perquè és que si no, això no té sentit. O sigui, això d'anar prometent, però no fent cap gesto no té cap sentit. Bé, en aquest sentit, he dit que la resposta va ser positiva, va entendre el que li estava dient, va entendre que arriba un moment en què en aquest territori necessitem gestos i ja necessitem veure coses clares, i en aquest sentit, doncs, ell se va comprometre que durant el mes de gener, durant la segona quinzena del mes de gener, tornaria a vindre aquí a Móra amb les coses molt més clares, molt més diguem, establertes des del punt de vista d'aquesta empresa que ha de gestionar i des del punt de vista de gestors per a poder fer front a aquesta inversió.
I el paper del territori en tota aquesta gestió, senyor aquest, Pinyol, que sempre és el que s'ha
aquest
reclamat?
Aquest és l'important. Aquest és l'important i jo entenc que jo, hi ha una frase que vaig dir un dia que potser algú se l'ha pres malament i políticament doncs, no ha sentat molt bé en alguns sectors, però jo vaig dir una cosa que era molt important. El que no podíem era muntar qualsevol cosa que signifiqués sortir de les mans de Reus per caure les mans de Tortosa o d'Amposta o de qualsevol altre indret. Eh? No ho dic perquè sigui Tortosa o perquè sigui Amposta, de qualsevol altre indret. No. O sigui, si sortim de les mans de Reus és per estar a les nostres mans, mm-hmm. per a poder gestionar nosaltres, gestionar, per poder decidir. Perquè gestionar, jo entenc que tampoc hem de gestionar els polítics ni els ajuntaments. Hem de poder decidir com es gestionen aquests diners i a què prioritzem i a què destinem aquests recursos que venen al territori. Per tant, en aquest sentit, jo crec que estic satisfet, me sento satisfet de que finalment doncs, això s'hagi encarat bé. Lamento, doncs, que el que te deia, que això ha arribat molt tard. Sí que podem sentir aquelles veus del 155 i del no sé què, que no dic que no, però insisteixo, massa tard. Això havia d'estar solucionat més aviat i, per tant, jo crec que hem de fer una miqueta doncs, d'examen de consciència i els que els hi pertoqui han d'entendre que se n'ha dormit. Tot i que se n'ha dormit, insisteixo, benvinguda la notícia i, per tant, treballarem plegats colze a colze amb el director del Servei Català de la Salut perquè això sigui realitat de la manera més immediata i de la manera més ràpida i, sobretot, per tornar a col·locar l'Hospital de Móra en aquell lloc en què ha estat sempre i en què no havia deixat d'estar, no? Un lloc, un hospital doncs, amb una qualitat assistencial excel·lent, com és la d'avui, però amb un equipament excel·lent i amb uns professionals que, sense cap mena de dubte, doncs, han suportat de manera estoica tot això.
Déu-n'hi-do el que han suportat, no? I que han fet molt esforç perquè no ho notin els usuaris,
bueno,
no? Els pacients.
Jo penso que és una gran... en molt bona part no hem patit més perquè hi ha hagut la qualitat de personal que hem tingut i això ho dic aquí, ho diré on sigui, perquè és la veritat.
Bueno, una nova etapa, no? Per l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
Una bona etapa que jo confio en que sigui pròspera i duradera.
Deixem l'hospital i anem a parlar de cultura, de patrimoni històric de Móra d'Ebre. Bones notícies pel que fa al castell, perquè l'any vinent es tirarà endavant un projecte de rehabilitació d'aquest important equipament, una de les icones del municipi. Arriba una subvenció de més de 106.000 euros per part de la Generalitat i també a l'espera de si es pot esgarrapar també aquest 1,5% cultural de foment, que serien més de 300.000 euros, que necessita al Castell de Móra d'Ebre i quin és aquest projecte que s'hi ha de fer per a rehabilitar-lo?
Bé, la veritat és que el projecte és un projecte engrescador, un projecte que fa molts anys que tenim ja redactat i que estem a l'espera de poder aconseguir finançament. Per tant, doncs, jo tornaré a utilitzar la mateixa paraula que abans, prudència, no? En el sentit de que avui potser estic molt prudent, no ho sé, però en tot cas el que tinc molt clar és que no ho tenim 100% lligat, per tant hem d'explicar a la gent les coses com són. El projecte és un projecte engrescador, un projecte que s'ocupa doncs, de centrar tot l'accés al castell, tot el que sigui la recepció de visites i de més, amb un edifici previ al castell en el qual doncs, hi haurà un petit espai de museïtació i de més per a poder fer doncs, una prèvia d'entrada al castell. Després condiciona tota una molt bona part del castell perquè sigui visitable de manera molt més còmoda i també des d'un punt de vista arqueològic fa una sèrie d'intervencions que són, jo diria, força interessants. No? Per tant, això permetria que un actiu com és el castell, un actiu turístic com és el castell, doncs, resituar-lo en una primera línia per tindre un actiu més a Móra d'Ebre. Ara bé, jo el que vull dir és, hem aconseguit aquests 106.000 euros per part de la Generalitat, per part del Departament de Cultura, per tant hem fet un pas important, però ens falten encara el projecte, crec que són 486 o alguna cosa així, i ens falten 380 i escaig, que podrien venir d'aquest 1,5% cultural. De fet, hem fet gestions, he anat a Madrid, he parlat amb la gent que està gestionant això, ja hem mogut, tornem a anar a Madrid en breu per acabar de fer algunes esmenes que ens han demanat. Diguem-ne que hi ha una certa confiança en que pugui sortir bé, però també vull dir que l'hem presentat 3 vegades i aquest 1,5% cultural i no ens l'han donat, no? I per tant, doncs jo aquesta vegada tinc la sensació, no ho sé, arriba un moment que quan te digues amb això suposo que ja t'han donat dones de com pinten les coses, no? I quan les presentes veus si hi ha possibilitats o no. I aquesta vegada tinc la sensació de que n'hi ha, però ho vull dir amb tota la prudència del món. Per què dic això? Perquè si això no ho aconseguim, difícilment l'Ajuntament de Móra d'Ebre podrà assumir aquests 380.000 euros l'any que ve per a poder dur a terme aquesta obra. Però bueno, això no vol dir res, això vol dir que tenim un projecte acabat, un projecte parcialment finançat, i per tant doncs haurem d'agafar el que dic jo, no? La maleteta o el cotxe o el taxi o el bitllet de tren i anar a passejar per estos mons de Déu a aconseguir la resta de finançament, que és el que fa 8 anys que em dedico a fer. I és això, és passejar per totes les administracions públiques i per totes les zones en les quals hi pugui haver capacitat de finançament per a poder anar buscant capacitat d'inversió per Móra d'Ebre, perquè el nostre pressupost lamentablement no ens permet fer inversió.
Si no arriba aquest 1,5% cultural, no es farà res, o sí que es faria alguna cosa amb els 106.000 euros?
És condició sinó que no barrejar aquests 106.000 euros amb més finançament, perquè el projecte té una part que es podria fer, però no en tenim prou amb els 106.000 euros i per tant és menester buscar més diners. Però bueno, insisteixo, no crec que sigui un problema. Jo crec que fins ara ens n'hem sortit i per què no hem de pensar que ens en continuarem sortint i trobarem més finançament per poder fer front amb això.
Serà un projecte accessible, sense barreres? Ho demanava fa uns dies a la jornada de Barreres Fora la presidenta de l'entitat, la Fina Ambrós, no?, que lamentava que en algunes de les actuacions doncs, les rampes no acaben de ser del tot accessibles per les persones que van amb cadira de rodes, i deia doncs, que a ella li faria il·lusió poder pujar fins al punt alt i mirar des del mirador que es ficarà al castell.
Bueno, jo crec que el projecte contempla l'accessibilitat per a gent amb mobilitat reduïda, no? Tot i així, el que sí que farem lògicament, i més havent-ho fet una petició expressa a Barreres Fora, saps perfectament que des de l'Ajuntament tenim una sensibilitat especial en aquesta associació i que estem fent un esforç important a nivell de municipi per anar adaptant-nos a tot allò que ells ens plantegen, i per tant doncs, el que farem és revisar el projecte, farem revisar el projecte perquè efectivament es garanteixi que aquest accés està garantit. Però també vull dir una cosa, vull dir que jo entenc perfectament el desig de la Fina i el comparteixo totalment, perquè una de les coses que em va sorprendre va ser no en aquesta jornada última, sinó en l'anterior de l'any passat, sí. Jo no havia fet mai un exercici com el que em van fer i em vaig quedar estorat quan vaig seure en una cadira de rodes i vaig manualment pujar una rampa, no res, de tindre 10 o 15 centímetres d'alçada, no tenia més, i vaig fer la intenció de pujar-la amb la cadira de rodes i em vaig adonar de l'esforç que realment s'ha de fer per a poder fer això. Per tant, home, clar que hem de ser sensibles. Hem de ser molt sensibles en aquesta situació. El que passa que també vull posar de relleu una altra situació, que és que tenim els diners que tenim i tenim les possibilitats que tenim, per tant hem d'anar a pams, no? Hem d'anar intentant ser molt sensibles en aquesta situació, però també hem de tocar de peus a terra i hem de veure que tenim els recursos que tenim, per tant doncs anirem allò, fent tot allò que ens sigui menester en la mesura també de la disponibilitat econòmica.
Va sortir precisament aquest tema a la jornada de Barreres Fora amb el David Bonveí, que també va fer una xerrada molt interessant, no? I manifestava les dificultats amb les que es troben els ajuntaments, no? També a l'hora de gestionar alguns projectes privats, no? Que no acaben de fer molt de cas a la normativa. Bé,
bueno, tenim problemes perquè després hi ha legislació que no està del tot ben redactada. Si ens referim, per exemple, als comerços, doncs en comerços no és el mateix obrir un comerç des de zero que fer un canvi de titularitat d'un comerç. Són coses diferents i això a vegades no ho entén tothom, no? Però sí que és cert que a la nova llei o a la llei que hi ha, doncs quan s'obri un comerç de nou, de zero, és obligatori que sigui accessible. Per tant, és menester que l'Ajuntament faci exigir això. També és cert que si es fa un canvi de nom no pots exigir el mateix que si estàs fent un establiment de zero. Per tant, tot això a vegades és complex de gestionar i després sempre et surt aquella persona que diu sí, home, és que ja he fet l'últim esforç i no no tinc més diners, i és que no podré obrir, és que no podré fer no sé què. Clar, tot això és molt complicat de gestionar, perquè al final ens passen la patata calenta sempre als ajuntaments. Però bueno, escoltem, és el que hi ha, i per tant el que hem de fer és gestionar-ho i ser lo suficientment adults i capaços de buscar les solucions, perquè jo crec que una de les coses que potser tots hauríem de fer és fer aquest exercici que et dic jo que vaig fer, no? Perquè seure en una cadira de rodes i intentar pujar 10 centímetres a mi em van semblar una esforça realment, realment molt gran, i llavors no pots evitar pensar, hosti, si em passés alguna cosa i hagués d'estar permanentment sentat en una cadira de rodes, l'esforç seria realment, jo diria, importantíssim, no? Per tant, hem de ser sensibles en aquest tema, sense cap mena de dubte, i buscar recursos, al final és la nostra responsabilitat.
Seguim avançant amb aquest fil directe amb l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol. Hem de parlar de Julio Antonio, perquè les seves restes, les de la seva mare i també la de tot el monument fúnebre, ja van arribar fa uns dies a Móra d'Ebre. És una notícia molt important que portàvem perseguint ja anys de cara a aquesta celebració, el proper 19 de febrer, no? del centenari de la seva mort.
Bueno, pues la veritat és que sí, la veritat és que aquest 19 de febrer, que serà el centenari de la seva mort, durant el mes de febrer, de fet, aquesta segona quinzena, tenim previst fer l'acte oficial d'enterrament, no? De les restes de Julio Antonio i de la seva mare. En aquests moments estan depositats al dipòsit, i el que estem és adesentant tot el monument fúnebre de Julio Antonio, que també ens els van cedir i ens l'estan adesentant per deixar-lo en condicions, i per tant, doncs, tan bon punt estigui adesentat, el muntarem al cementeri, en un espai en el que hem reservat especialment per a Julio Antonio i la seva mare, i al voltant del qual, doncs, la idea és anar plegant altres personalitats que també estan, algun ja a Móra d'Ebre i algun que no, però la idea és poder fer un espai, diguem-ne, dedicat a aquest escultors i a aquestes persones insignes del municipi, que doncs que en un moment determinat doncs van néixer a Móra d'Ebre i que van triomfar o que van destacar en diferents àmbits, i que doncs el temps els ha portat a estar fora de Móra, i si hi ha voluntat per part de les famílies o hi ha voluntat pels hereus, diguem, de que això sigui així, doncs ens agradaria de nou replegar tota aquesta gent perquè descansin de forma definitiva al seu municipi natal. És una idea que hem treballat des de fa temps, i hem trobat l'espai adequat al cementeri, i que pensem que això ho hem de tirar endavant.
Amb qui més estan pensant?
Bueno, Santiago Costa, bueno, en fi, hi ha més gent, que podem d'alguna manera doncs adesentar i treballar perquè això sigui, algunes coses que ja les tenim aquí, i per tant adesentar l'espai que tenen, jo penso que és important. I si a l'hora de sentar-lo, doncs potser el traslladem i el col·loquem al costat d'algú que ja pot ser un Julio Antonio, doncs pues, això pues, millor que millor. I si a més algú amb el que ens hem posat al contacte, s'han posat en contacte amb nosaltres arrel de tot això, doncs poguéssim d'alguna manera doncs lligar tot això, doncs no estaria de més. És un actiu important. Jo penso que Julio Antonio, a mi que em sorprèn quan vas aprofundir una mica en la seva vida, és la potència de la personalitat de Julio Antonio, una persona amb 30 anys que va ser capaç de fer tot el que va fer, poc més de 10 o 12 anys d'obra escultòrica, va ser espectacular la que va generar, però la seva capacitat de gestió i d'introduir-se amb els cercles més influents de la política i de la cultura del país i del moment, la veritat és que em sorprèn d'una manera important. Per tant, jo penso que això s'ha de posar de relleu, la gent de Móra, hauríem de saber tots qui és Julio Antonio.
Doncs per saber una mica més, s'ha editat un llibre amb molt de carinyo, de més molt acurat, des de la Diputació de Tarragona, que es va presentar fa unes setmanes, arribarà també a Móra d'Ebre amb aquests actes previstos, és amb la col·laboració de diferents estudiosos, entre ells també hi tenim el morenc Joan Launes, i es titula Julio Antonio 1889-1919, un segle després. M'han dit que un llibre exquisit pel que fa a l'edició, no?
Val la pena, la veritat és que tinc la sort ja de poder estar present a la presentació d'aquest llibre a Tarragona, al Museu d'Art de Contemporània de Tarragona, i a part de la qualitat i la presentació del llibre, que és excel·lent, el contingut jo penso que realment és molt potent. Jo penso que aquestes són les qüestions que hem de dur a terme, i en aquest sentit també he de dir que estic molt content de que finalment doncs hem pogut trobar un patrocini per adquirir de forma definitiva, i estem gestionant-ho ara, doncs la casa del Porxo, la casa de Montagut, que diguéssim doncs de al costat de la clínica Borràs, que d'alguna manera toca pràcticament a l'antiga casa de Julio Antonio, i això ho tenim pràcticament enllestit, tenim ja aquí, ens dona els diners per poder comprar aquesta casa, i l'Ajuntament doncs està gestionant la compra d'aquesta casa per poder-la convertir amb el Museu Julio Antonio, perquè penso que una de les coses que també és important quan jo dic que hauríem de conèixer Julio Antonio és que puguem d'alguna manera tastar-lo, no? Que puguem tocar-lo i que puguem tenir molt, molt prop de casa i que sobretot la gent més jove, no? els col·legis, puguin tindre un espai en el qual puguin dedicar-se a conèixer tot el que va fer Julio Antonio. Per tant, avui això ja és una realitat. Jo penso que la compra, tot i que no està allò assignada i escriturada, doncs és realitat. Tenim els diners i tenim la casa i, per tant, tenim ja l'acord amb la venda i, per tant, no hi ha cap dubte en aquest sentit. I es convindrà després, doncs, bueno, veure com i de quina manera financem la reconstrucció d'aquesta casa i la reconvertim en aquest Museu Julio Antonio. És una casa molt gran, són 800 metres quadrats en tres plantes, i la veritat és que hi ha, doncs, el que deia abans, una mica la idea de destinar una planta a Julio Antonio, exclusivament a Julio Antonio, que un cop estarà rehabilitada, doncs, ens permeta tindre obra pròpia de Julio Antonio, que ens cedirà el Museu d'Art de Tarragona. Una segona planta que podíem destinar, doncs, a la resta d'escultors de Mora d'Ebre, doncs, a Teo Costa, Mani, en fi, tota una sèrie de persones que coneixem sobradament. I una tercera planta que podríem destinar, doncs, precisament a una mena d'aula didàctica per a que esta proliferació que ha hagut a Mora d'Ebre, doncs, d'escultors sigui d'alguna manera posada a l'abast de tothom, no?
Això serà de cara al 2019 o més a llarg plaç?
Dins del 2019 no crec que tinguem temps de poder acabar això, entre altres coses. També et vull recordar, Adriana, que el 2019 hi ha eleccions i, per tant, doncs...
Sí, ho recordo.
Per tant, això és la idea que té l'actual equip de govern. Això no vol dir que després de les eleccions l'actual equip de govern hi sigui, o que sigui el mateix, o que sigui un altre, no? Vull dir, per tant, aquesta és la idea que tindríem nosaltres de continuar governant, doncs, la idea que tindríem seria aquesta, no? La de poder tirar endavant en la propera legislatura. Això, pensa que estem parlant d'una obra de molts diners i convertir aquesta casa en un edifici assequible des del punt de vista, doncs, de la seguretat, assequible des del punt de vista de l'accessibilitat, assequible des del punt de vista de la funcionalitat, no és un import menor. Però bé, aquí confio una vegada més que des de la Diputació seran sensibles en aquesta desig de Mora d'Ebre, i per tant, doncs, puguem, en la mesura del mínim de temps possible, fer-ho realitat, no?
El que en un temps també serà possible, tant a Mora d'Ebre com a Mora la Nova, serà recarregar la bateria del nostre cotxe si el tenim elèctric. Això és una bona notícia, i a més, jo crec que per a carregar un cotxe elèctric per aquí tens d'anar cap a Tarragona, crec jo, no? Per a aconseguir un punt d'aquests.
Des d'un punt de vista així ràpid i públic, sí. Tot i que a Mora d'Ebre tenim un punt d'accés ja de càrrega, el tenim a les dependències municipals perquè tenim una moto elèctrica,
sí.
I per tant, doncs, és menester per a aquesta moto elèctrica poder tindre aquest punt de càrrega, no? Però tot i així, sí, efectivament, crec que es diu el programa PIRBEC, sortia, doncs, la convocatòria d'aquest PIRBEC i la vam estar analitzant des de l'Ajuntament, i la veritat és que ens vam adonar ràpidament de que si ens presentàvem com a Ajuntament, les possibilitats d'aconseguir-lo eren poques. I, per tant, doncs, vam observar que hi havia altres maneres de treballar el concepte, i era, doncs, associant-te en algun altre ajuntament, en algun altre municipi, i vehiculant-lo via un organisme que fos supralocal, no? Això ens donava molts més punts, i com que vam veure que era un tema interessant, ho vam proposar primer al Consell Comarcal, per veure si d'alguna manera el Consell Comarcal seria receptiu a l'hora de que, si hi havíem dos o tres ajuntaments que ens entenguéssim, doncs, gestionar-ho i vehicular-ho via el Consell Comarcal, i efectivament, doncs, el Consell Comarcal va ser receptiu. I llavors el que vam fer va ser posar-nos en contacte també amb Mora la Nova. Mora la Nova havia expressat ja en anterioritat algun desig en aquest sentit. I bé, doncs, vaig parlar amb l'alcalde, i l'alcalde, doncs, va ser molt, també, doncs, molt, 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 molt accessible i molt sensible en aquest tema, i vam decidir fer-ho de forma conjunta. Ho vam tramitar via el Consell Comarcal, i bé, al final hem tingut una bona notícia, i és que el projecte que s'ha presentat ha estat triat, i per tant, doncs, això significarà que, de Mora d'Ebre com a la Nova, podrem gaudir, doncs, de dues estacions dobles de càrrega ràpida, que això, pels que en tenim una mica menys, vol dir que tindrem, doncs, un doble endoll per a poder carregar dos cotxes alhora, que a més carreguen el 80% de la bateria només en 20 minuts. Per tant, home, jo penso que això és important. És important que, no només per a aquella gent que pugui tenir un cotxe elèctric a Mora d'Ebre, perquè quan no se compra un cotxe elèctric aparellat amb el cotxe i ve un carregador que et permet carregar-lo des de casa, sinó perquè això significarà que Mora d'Ebre estarà al capdavant des del punt de vista de la capacitat de recepcionar gent que vingui de fora i que pugui d'alguna manera necessitar carregar el seu cotxe perquè haurà exhaurit la seva bateria. No?
On estirà aquest punt de recàrrega a Mora d'Ebre?
El col·locarem a Comarques Catalanes, tot i que estem per determinar, perquè ens ha sortit un petit dubte on estava ubicat i pot ser que acabi allí o pot ser que acabi a un altre indret, per tant, estem en ella, però serà comarques catalanes.
Vostè demà on farà cap és a Bonson.
Efectivament.
Té un viatge important a la localitat des de que es van agermanar ja fa un temps. Déu-n'hi-do la de coses que estan fent en aquest municipi francès.
Bueno, la veritat és que són una gent francament excel·lent, una gent molt, molt hospitalària, una gent que a més tenen uns conceptes de les coses, jo diria que molt, molt, molt clares, no? I el que em sorprèn més és la legislació i la capacitat que tenen d'autogestió. La capacitat d'autogestió d'un municipi francès no té res a veure amb la incapacitat que tenim als ajuntaments, i ho recalco, incapacitat cada dia més per part del govern, no? La veritat és que el govern de Madrid ens està complicant la vida d'una manera excel·lent, no? Som molt poc autònoms, podem fer molt poques coses, no? A França és diferent. Bé, en aquest sentit, doncs, la veritat és que sí, que estem plegant, estem treballant en coses conjuntes. De fet, ara des d'aquí a Móra d'Ebre estem impulsant la creació d'una comissió d'agermanament en Bonson per poder treballar altres conceptes que ens han demanat, com poden ser la possibilitat de poder fer diferents intercanvis del punt de vista, doncs, esportiu, des del punt de vista formatiu, des del punt de vista de gent gran. En fi, hi ha tot un seguit de qüestions. Hi ha un equip de futbol que els agradaria vindre aquí, voldrien que l'equip de futbol anés allà, voldrien tot un seguit de qüestions que pensem que són molt importants i que poden tindre un tema, una manera de relacionar-nos amb ells molt interessant. Però el que jo crec que és més important és el fet que, bueno, demà precisament al ple de l'Ajuntament de Bonson, hi vaig perquè m'han demanat que hi sigui present, es pren un acord important, i crec que es pren un acord que afecta a Móra d'Ebre, que l'afecta positivament, i per tant en aquest sentit em van demanar, ja que prenem aquesta cosa, ens agradaria molt poder comptar amb la presència de l'alcalde de Móra d'Ebre aquí al ple. Un acord que lògicament haurem de ser conseqüents i en contrapartida l'haurem de fer nosaltres aquest mes de desembre, tan bon punt l'hagin fet ells. És un acord econòmic, un acord important, i per prudència jo m'entendràs, Adriana, que no em vull extendre més.
Deixarem però l'intriga, no?
No és que us vulgui deixar cap intriga. El que passa que jo crec que, el que deia abans, la prudència ens ha de guiar. I l'acord sé que es prendrà demà, però no està pres. Per tant, quan l'acord estigui pres, llavors podrem explicar el que reflexa l'acord, i menys en uns moments en els que jo penso que estem molt prop d'unes eleccions i tot això. No vull que la gent tregui aquest tema de context i vulguin d'alguna manera espatllar una cosa que penso que pot ser interessant i molt profitosa per Móra d'Ebre i de retruc també per la comarca, eh? No ens enganyem.
Bé, li preguntarem demà, una altra vegada, ja parlem amb vostè, per si ens pot explicar alguna cosa més.
No us preocupeu, que abans de final de mes se sabrà, perquè vull dir, si això efectivament és demà es fa el ple, pensa que nosaltres el 20 i escaig de desembre tenim ple aquí, i per tant haurem de fer un acord en el sentit similar, i per tant doncs això serà públic i ho farem públic, no? Però insisteixo, des de la prudència i des de la mesura que cal tenir en aquestes qüestions.
Ha sigut molt prudent en els últims fils directes pel que fa a la resposta del millor, podríem dir, no? La que anem fent a tots al fil directe i que està costant molt que respongueu tots, la veritat. Molt pocs ja s'han posicionat a favor o en contra. Es presentarà a les properes eleccions municipals com a cap de llista?
Bueno, jo vaig dir que ho faria públic després de... Bueno, primer, és cert que primer vaig dir després de les vacances d'estiu.
Sí.
Però la situació política doncs s'ha embolicat força més i per tant doncs això fa replantejar coses, no? Jo ara m'havia plantejat fer-ho després de Nadal. El que passa és que hi ha condicionants, no vull enganyar-ho. D'una banda, em faria moltíssima il·lusió presentar-me de nou a la reelecció, perquè hi ha projectes vius, hi ha projectes latents. Això mateix que t'estic dient de Bonson és una cosa importantíssima pel municipi. D'altra banda, no puc amagar que la situació d'incertesa política hi fa. No ho haig de negar, la situació d'incertesa política hi és. El meu partit està en una situació francament complicada des del punt de vista de que jo mateix hi ha moments en què no entenc coses del meu partit i no me n'amago de dir-ho públicament. Tot i amb això, jo he estat sempre d'un partit i el que no faré serà...
Canviaria les sigles?
No, aviam... Canvia les sigles. Jo puc no portar sigles o puc portar unes sigles neutres, però el que no faré serà canviar les sigles del meu partit per les d'un altre. Això ho tinc claríssim. A partir d'aquí, no ho sé, els meus companys estan engrescats, la veritat és que hem d'acabar de veure una miqueta què passa amb tot plegat. I després hi ha un tema que sempre he dit i que tampoc no vull fer molta d'això, però és veritat, no? Que és que, home, 8 anys d'alcalde, però hi ha molta gent que no se'n recorda que jo ja em portava 4 de cap de l'oposició i 8 més de tinent d'alcalde. Per tant, això vol dir que em portaré 20 a l'Ajuntament. 20 anys jo crec que són molts anys i que hem de començar a fer un pensament, no? En aquest sentit, ja et dic, tot això és un batibull d'idees i un batibull de situacions que cal acabar d'ordenar i estos Nadals sense cap mena de dubte i de posar ordre en tota aquesta situació i prendre la decisió.
Hem d'anar acabant perquè ens queda un minut només de fil directe, senyor Pinyol. Aquest cap de setmana tenim Fira de Nadal de Móra d'Ebre, arribaran els típics actes nadalencs. En parlarem també aquests dies aquí a la ràdio amb els diferents responsables, com encara les festes i una mica què demana la carta als Reis o al tio que ha posat enguany. Ja la té preparada per tirar el patx aquest dissabte?
Bueno, no la tinc preparada, la faré d'aquí allà, però en tot cas, si hagués de demanar alguna cosa, jo el que diria és, sobretot, salut, que és el que més ens importa, i jo he de dir que és una cosa que valoro moltíssim, la salut. Mm-hmm. Salut, per una banda, i després prosperitat. Jo penso que ens mereixem ja d'una vegada per totes aixecar el cap i que aquest territori sigui el que es mereix.
Doncs, Joan Pinyol, alcalde de Móra d'Ebre, moltíssimes gràcies per haver passat avui pel fil directe i que tingui unes molt bones festes.
Gràcies igualment a tot a tu, personalment, i lògicament a tots els que ens escoltes. Molt bon Nadal i molt bones festes.